Molt bona tarda. A Ràdio Falset comença en aquests moments Les Maquinàries, un espai de 60 minuts de durada, un espai que explica coses molt diverses amb l'ànim de fer-vos a passar una bona tarda. Les Maquinàries, els dissabtes a les 6 de la tarda i els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Falset. Us parla Maria Arbonès en nom propi de tot l'equip que fa possible aquest programa de ràdio. Per cert, aquest és el darrer programa de la temporada. Farem un petit descans, un descans que correspon a l'estiu. Hi ha moltes formes de començar el programa, però nosaltres escollim una cançó de Buica. Es titula Jodida pero contenta.
Niño, ¿por qué me haces mucho daño? Porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras.
Le 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 le, wow wow.
Y porque nunca quieres nada, a que a ti te comprometa. Yo te voy a dar la espalda pa que alcances bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando.
Lo, lo, le, wo, wo.
Voy a marcharme deprisa.
Lo, lo, le, wo, wo, wo.
Que aunque tú ya no me quieras.
Lo, lo, le, wo, wo.
A mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí.
Jodida pero contenta.
Tú me has doblado pero yo aguanto.
Dolida pero despierta.
Por mi futuro.
Doncs és una bona forma de començar el programa d'avui amb una cançó de Concha Buica. Se titula Jodida però contenta.
Et trobes en companyia de Les Maquinàries a Ràdio Falset.
Tenim a Les Maquinàries l'Alfred Bosch. L'Alfred és escriptor, professor, doctor en història, viatger,
segur que em deixo alguna cosa més que potser calgui incloure. Això demà parlant d'Heretaràs la Rambla, un llibre que has publicat. Amb aquest llibre no t'ha calgut moure't potser tan lluny, dins d'aquest entorn quotidià més proper podem redescobrir moltes coses interessants.
Sí, de vegades el més fascinant acabes descobrint que ho tens al costat de casa. Que passa que també ets a dir que possiblement aquest és el llibre en què més m'he documentat, tot i que jo normalment he fet novel·la històrica, doncs clar, és un barri d'adopció, perquè jo no vaig néixer allà, i que aviat farà 20 anys que hi visc, i per voluntat pròpia, perquè em va cridar l'atenció i vaig anar a viure-hi. I clar, són gairebé dues dècades d'anar-me documentant al carrer, no?, amb anècdotes, vivències, amb els personatges que circulen per allà.
La Barcelona de disseny ha afectat, alterat aquesta zona, el barri de Ciutat Vella, el barri gòtic?
L'ha redissenyat, és el que sol passar. Jo no sé si en diria la Barcelona de disseny, però certament hi ha una Barcelona com més de l'imperi de l'eufemisme, no?, que sí que s'ha notat, allò, o sigui, la Barcelona que no diu les coses clares, que allò es despenja fent campanyes per la multiculturalitat i per vés a saber què, i que de vegades està una mica lluny de la realitat.
Hi ha una important dosis d'humanitat, no?, en carrers aparentment decadents o sòrdids com aquests.
Sí, una cosa no treu l'altra, jo crec que més aviat al contrari, no?, la proximitat i fins i tot la promiscuïtat accentuen l'element humà. I, home, jo crec que sobretot el protagonista és aquest marquès d'Escudellers, que és un personatge, és gairebé un feixista verbal, és racista, és masclista, és mal parlat, mal carat, però, en canvi, té un bon fons humà, desbordant i tot.
Aquest caràcter rigorós, no?, del marquès, però amb bon rotllo, no?
Sí, no sé si bon rotllo, o mal rotllo, potser diria més mal rotllo, però un mal rotllo molt sentit, molt temperamental, i per tant, doncs, diu les coses pel seu nom i el que li ve al cap és el que deixa anar, i si t'ha insultat, insulta, i si t'ha abraçat, abraça.
En canvi, el seu fill, que deu rondar uns 40 anys, no?
Sí, és més la nostra generació.
Esteve, no?
Esteve, és el senyor Esteve dels nous temps.
Fa uns anys doncs era un bohemi, un progre, i ara avui en dia doncs és una persona més ben assentada, amb un caràcter burguès, no?
Sí, s'ha tornat un purità de la correcció política i del progressisme, no? Amb el qual moltes vegades tendeix a la retòrica una mica buida, no?
Tu hi vius ara al barri,
sí,
dient, no?
Sí, sí.
Escolta, dius que fa 20 anys tenies ganes d'escriure aquest llibre. Has preferit deixar de banda una mica d'experiències de viatges?
Bé, és un... A veure, per mi és una necessitat, perquè si acabes escrivint amb unes fórmules, amb uns patrons determinats, arriba un punt que deixes d'aprendre. I per continuar aprenent i, per tant, per continuar creixent, has d'anar canviant. I aquí està molt clar que jo ho necessitava com l'aigua. I és possible que alguns dels que m'hi llegeixin, de forma més o menys assídua, pensin que, hosti, que es tracta d'un altre escriptor. I potser sí que és un altre escriptor. Que s'ho mirin així, com si fos un altre escriptor, no? Però jo crec que també agrairan el canvi, no?
Per fi sé d'acabar el nom de la Casa de Barrets. Sempre he sentit la Casa de Barrets, Casa de Barrets, però amb el llibre ho expliques, no?, una mica.
Sí, bé, és una de tantes versions, que sí. Si no n'havero e ben trovato, no? Hi ha l'erudit del barri, que és aquest el savi Salomó, que sempre va explicant històries, i explica que allà a la plaça Reial de Barcelona hi havia una botiga que venia amb barrets, i que aleshores doncs els clients anaven allà i sempre pagaven un preu fix, tots els barrets valien el mateix. El que pagava un preu pujat, no?, pagava més del compte, doncs ja directament el convidaven a passar al pis de dalt i allà doncs se li subministraven un altre tipus de serveis. I es veu que d'això va quedar i va venir l'expressió d'una casa de barrets. Però vés a saber, segur que hi ha 30 interpretacions diferents a més d'aquesta.
La gent de comarques, el nom de Barretxina impressiona una mica, sempre ens ha impressionat una mica.
Sí, bé, no sé, i els que no som de comarques també, però és com el territori prohibit, el territori Comanche, no? El que passa que El llibre aquest en parla del xino i fa referència constant, però diferencia molt el protagonista i tots els personatges centrals diferencien molt entre el que és el xino i el que és la banda d'escudellers. O sigui, baixant la Rambla, Barcelona, baixant la Rambla, hi ha la part de baix, cap a mà dreta o cap a mà esquerra. La novel·la aquesta està centrada en la banda de mà esquerra, que és escudellers, i que pels que vivim allà realment ens sembla molt diferent, perquè també sempre hi ha hagut prostitució, hi ha hagut estupefaents, hi ha hagut diversió, hi ha hagut una mica de tot, però també sempre s'ha combinat i s'ha equilibrat molt amb el que és la vida de barri, gairebé de poble. Durant el dia, per exemple, allò és un poble.
Alfred Bosch, ha estat un plaer, moltes gràcies.
És la cançó Le Banquet, una cançó de Jan Tiersen, que el proper dimecres dia 1 de juliol estarà present a Reus, a la sala Nòboda de Reus. Jan Tiersen, nascut a Brest, a França, i que s'ha fet conegut per les bandes sonores de les pel·lícules Amélie i Goodbye Lenin. Tot i el tipus de música que podem escoltar a les bandes sonores, a Tiersen sempre s'ha caracteritzat per les seves composicions, pop-rock, amb la manipulació de diversos instruments, un piano de joguina, el baix, el violoncel, entre d'altres instruments. Recordem, el dia 1 de juliol, dimecres, a les 10 de la nit, Jan Tiersen a la Sala Nova de Reus.
Et trobes en companyia de les Maquinàries, a Ràdio Falset.
El Jordi Foraster no s'ha posat en contacte amb les Maquinàries, amb nosaltres. Hem estat nosaltres coneixedors del seu viatge al Iemen, qui li hem proposat que ens comenti coses d'aquelles terres. Un dels més antics punts de la civilització. Jordi Foraster, gràcies per venir. Iemen vol dir prosperitat, un país que ara sembla tranquil, però que hi ha la impressió, no?, que sempre hagi estat en conflicte, no?
Sempre, home, això és relatiu, perquè aquest sempre pot ser molt... li pots donar la llargada que vulguis, no? El Iemen era conegut antigament com Aràbia Fèlix i era un dels països més rics i més cultes que hi havia al món. Allí hi havia diversos regnes i principalment era ric pel pas de caravanes, caravanes que portaven encens, que portaven la moca i d'altres productes entre Orient i Occident. Això els hi va donar una gran cultura i gran riquesa. Avui dia d'això en queda poc rastre. Realment els monuments i les restes de castells o d'edificacions que hi hagi d'aquelles èpoques no existeixen. Per exemple, hi havia la famosa reina de Saba amb la seva història d'amor amb Salomón. Uh-huh. Això, bueno, queda per allí alguna cosa, però vaja, molt poc.
Un viatge al Iemen representa, sens dubte, un salt al temps, eh?
Sí, jo coneixo una miqueta alguns països àrabs, com, no sé, Jordània, Síria, Turquia, Egipte, Marroc, Iran, que vaig estar-hi l'any passat, i cap com aquest m'ha copsat d'aquesta forma. Realment, de vegades se diu, bueno, quan tornes de viatge doncs t'has de posar una miqueta al dia altra vegada aquí, en aquest cas és a l'inrevés, quan arribes allà és quan t'has de posar el dia d'allà, uh-huh. I quan tornes aquí tornes una mica a la normalitat. Aquella gent, jo pel que he vist, estan utilitzant els mitjans que la civilització posa al seu abast, com dèiem, el cotxe, el mòbil, l'aire condicionat, les antenes parabòliques, tot això ho utilitzen però no forma part de la seva cultura. Ells viuen en una cultura bastant més antiga, basada en la família i la tribu. I les seves creences estan totalment imbuïdes, viuen la religió, l'islam el viuen. No és com aquí que podem tenir una vida normal, nosaltres, a més a més puguem ser catòlics, o puguem ser evangelistes, o puguem ser alguna altra cosa. No, aquella gent són islamistes, islàmics, musulmans, i després viuen. Tota la seva vida, tot està en funció de la religió. Nosaltres hem coincidit en aquell viatge allí, en l'època de Ramadan, i és increïble veure com el Ramadan els hi canvia total i absolutament la vida. Per exemple, la jornada comença doncs, a les 11, a les 12, a la 1, treballen fins a les 5 i mitja, que canta el muezzin, durant l'oració, i aleshores és quan poden començar a beure, a menjar, a fumar, a fer qualsevol cosa. En aquell moment tot s'atura, tots els comerços es tanquen, la ciutat queda pràcticament deserta, mengen un mos molt ràpid, d'unes coses típiques entre ells, dàtils i una espècie de caldo que tenen, ho mengen en 10 minuts i en 10 minuts tots, i quan dic tots, vull dir tots, se'n van a la mesquita a pregar. És impressionant veure totes les mesquites, petites i grans, plenes a vessar de gent allí pregant. Aleshores tornen cap a casa, mengen més bé, reposen una mica i a les 8, quarts de 9, les 9 del vespre tornen a obrir els comerços fins a les 3 o una cosa així de la matinada. Entremig, algun prec també, evidentment. I a les 4 de la matinada torna a cantar el muezzin, que per cert, si tens un hotel a la vora, a les 4 cada dia et desperten, sí. I es torna a omplir la mesquita. Però és que a les 4 de la matinada es torna a omplir. I és algo en aquests moments una mica impensable o inversemblant per nosaltres veure quin tomb li donen a aquesta gent amb tot això. Jo crec que això els impregna molt i els hi fa veure la vida d'una altra manera.
Un país que s'ha de tenir molt de respecte a les lleis del Corà. Tinc entès que no és molt fàcil fotografiar amb una dona de l'Iemen, no?
No, amb una dona, en principi has de demanar-li permís. Si va sola, segur que et dirà que no. I en primer lloc a vegades tampoc no et fa ni cas. Després, si va amb el seu home, has de demanar permís al seu home i aleshores ell te dirà sí o no. Fins i tot els nens, això, o les nenes. Molts nens de vegades et surten pels pobles així demanant sura, fotografia, sí, no? Sí, sí. Però si entre ells hi ha nenes, i nenes que ja puguin tenir doncs, a partir de 6-7 anys, quan tu treguis la càmera, les nenes s'escapen, els nens se queden. Les nenes, majoritàriament, de totes les vegades, s'escapen i no volen saber res absolutament. Fins i tot si estan dalt a un balcó i tu vols fer una... s'amaguen.
Tinc entès també, si m'equivoco em corregeixes, que és fàcil trobar homes armats, cordials, armats, però que volen també doncs, fer-se fotografies amb el viatger.
No volen fer-se fotografies amb el viatger. No. Iemen és en absolut és un país que estiguin pel turisme. Tenen els turistes, els accepten, no tens cap cosa de lleig amb ells, ni cap bronca, però de fer-se fotografies a tu allò que et vinguin a fer, no volen. Si els hi demanes, bastantes vegades se les deixen fer, algunes altres no te les deixen fer, sí. això els homes. I si van armats o no, a veure, allí van armats els que són beduïns. Sí. La gent, diguem-ne, una mica més de ciutat o així, aquests no van armats, excepte la gambia que porten, la gambia tradicional, que és un punyal, que ja sabeu que el porten en forma de mitja lluna al final, sí. Tot això ho porten la majoria, eh? Allí van amb el vestit tradicional, que pot ser doncs una camiseta o alguna cosa, una camisa i una americana, i a sota l'espècie de faldilles, que això no recordo com ho diuen en el seu idioma, unes faldilles, i porten la gambia. O també porten una túnica llarga, blanca, amb la seva gambia i damunt una americana o una jaqueta o una cosa així. El vestit tradicional és omnipresent, el porta gairebé tothom. El vestit occidental també el porten, sobretot els joves el comencen a portar més, però no tant. Aleshores, qui va armat? Va armat els beduïns, tant de muntanya com de desert. Per exemple, arribes a Marib, surts de Sanà, una de les excursions que fas, te'n vas a Marib, i és impactant perquè allí tots són beduïns, tots porten la túnica aquesta blanca llarga, fins al d'això, les sandàlies, i el seu Kalashnikov penjant. Ah. I et puc assegurar que un Kalashnikov pesa, no sé si pesa de l'ordre d'uns 12 quilos, 10, sobre els 10 així, n'he tingut algun a les mans, i pesa de 10 o 12 quilos, i el porten sempre i tot arreu. Dins el cotxe, si surten del cotxe el treuen, se'l posen a l'esquena i vinga, passegem. Allí estàs veient, no sé, no és per un carrer, estàs veient 1.000 persones, 1.000 homes, i 1.000 homes que porten el seu Kalashnikov.
La capital és Sanà, no?
Sanà, exactament.
Una població d'1 milió d'habitants, aproximadament.
La quantitat d'habitants, això no t'ho puc dir. Sé que està en una alçada de 2.000 metres, i ja té 3 nivells, diguem-ne que hi ha el nivell del mar i el desert, després hi ha la Maceta, que seria Sanà, que està sobre entre 1.800 i 2.000, i després hi ha la muntanya, que pot arribar fins als gairebé fins als 3.000. Em sembla que la muntanya més alta té 3.067 metres i està a uns 15 quilòmetres de Sanà. Sanà és la capital, és una ciutat antiga també, i és famosa perquè és patrimoni de la humanitat degut al seu barri antic. Són unes cases precioses, amb una arquitectura d'uns 3-4 pisos. En algunes d'elles t'hi deixen pujar, pots pujar al terrat i veure una vista panoràmica des de dalt. Tota la qüestió de finestres i portes, tot està treballat, moltes portes encara són de fusta, algunes encara són de l'època jueva, se'ls veu la marca, els jueus els van expulsar d'allí fa bastants anys, però encara conserven algunes marques de qüestió dels jueus. I llavors és molt bonic veure tota aquesta arquitectura amb totxo. A Sanà és amb totxo, i tot el treball que tenen de decoració de parets, façanes, finestres, portes, com et dic.
Hi ha també, no sé si és el cas de Sanà, però hi ha uns edificis de 8-9 pisos també, no? Construïts amb Xibam. Pedres i fang.
A Xibam, exactament. Sí, sí. Xibam també és una altra ciutat que és patrimoni de la humanitat. I, a veure, això dels 8-9 pisos, jo recordi 8-9 pisos, em sembla que no n'hi vist cap. La vaig estar recorrent... Menys, són menys. Jo diria que són d'uns 6, potser 7, sí, sí. Però més de 7 me sembla que no recordo. És una ciutat que està a baix d'una plana, a nivell de desert, amb un wadi, el wadi d'Adramaut, que és un, a veure, allí els wadis és una vall, no? És la vall que va baixant de totes les muntanyes i va recollint totes les aigües, i allí es fa com una espècie d'oasi, sempre hi ha alguna mena d'aigua remanent, i és una zona de conreu i de cultiu on els pagesos poden treballar. Llavors, aleshores, una de les ciutats importants que hi ha allí és Xibam, concretament, que és famosa per aquests gratacels que diuen que, bueno, jo els estimo amb un màxim de 7 alçades, però a veure, és que veure una casa de fang, això és el que veiem de petitats a les pel·lícules dels egipcis que feien, no sé si te'n recordes, que feien els totxos amb fang, sí, i palla, sí, sí, i tot, sí, això, sí, sí. Es veia, doncs bé, amb això és com han edificat totes aquelles cases, i és un conjunt, és tota una ciutat, és molt bonic de veure. Tens la possibilitat també de veure-la des d'un turonet que hi ha al davant, veure la posta de sol allí, i és molt guapo veure els colors sobre els edificis, perquè la majoria són blancs. El fang que fa que no es desfaci, primera, que no hi plou gaire, segona, que el recobreixen de calç, i llavors això ho protegeix. El que sí que ha passat alguna vegada és que aquest wadi o aquest riu, algunes vegades que plou molt salvatjament, allò s'anuega d'aigua, s'omple d'aigua, ve una riuada, n'aprèn algun i fa alguna destrossa, que és el que fa l'aigua quan va massa de pressa.
I hi han d'haver unes mesquites impressionants, no?
No te les deixen veure, i menys en Ramadà. No n'he pogut veure cap. Això és una assignatura pendent que tinc. Sé que... Perquè és que nosaltres n'havíem de visitar una a Rada, concretament, però no vam poder anar perquè abans d'anar-hi nosaltres, uns 15 dies abans, havien segrestat amb uns francesos. Els van alliberar pocs dies després d'arribar a nosaltres, i nosaltres a la zona de Marib, que és el centre d'on hi ha els beduïns del desert, que són els que havien segrestat els francesos, aleshores van anar a l'exèrcit d'allí a dir que ja n'hi havia prou. És a dir, bueno, vosaltres heu fet tot això, van anar allí amb jeeps, amb metralladores, amb tancs i tot, i van fer una mica d'escavatxina amb els beduïns, i no van poder tornar per la mateixa carretera perquè estava totalment tancada. I aquesta de radar que havien de veure, doncs no la van poder veure. No n'hem vist ni una. Una que vam veure és molt antiga, però estava tan deteriorada, pobreta, que no valia la pena. I això me va quedar pendent.
Moure per Yemen, Jordi, millor amb un vehicle 4x4,
no? No, millor. És que si no, no hi vas. Si no, no hi vas. A veure, sí que podria ser una part del viatge per carretera, i tenen unes carreteres que més o menys estan acceptables, i pot circular més o menys bé. Però algunes de les excursions les fas per pistes, pel mig del riu. Pel mig del riu. Per exemple, vam anar a la zona de Shahara. És una de les poblacions més altes que hi ha, està sobre 2.820 metres, si no recordo. És un reducte que hi havia... És a dir, a les antigues guerres que van tenir, Shahara va ser l'única població que no van poder conquerir ni els otomans ni ningú que va anar per allí a fer la guerra, no va poder conquerir ningú. Fins a la guerra dels 80, amb la guerra del Yemen del Nord i el Yemen del Sud, aleshores allí sí que, esclar, amb els avions i tot això, doncs la van fer caldo, no? I ara Shahara, per exemple, està fet a caldo. Clar, però per arribar a Shahara has de fer tot un recorregut per un wadi que et dura unes 2 hores i vas pel llit del riu. Bueno, pel llit del riu, perdó. A veure, llit del riu seria també si hi hagués aigua, però com que no hi ha aigua, doncs és per pistes. Aleshores, si no vas amb un 4x4, i un 4x4 autèntic, vull dir que no sigui d'aquests que a vegades tenim per aquí, que no, 4x4 autèntic, que et pugui fer la pista aquesta. I llavors, quan arribes baix al poble al Rahidi, t'agafa un altre 4x4, aquest ja d'un beduí, perquè és el preu que has de pagar per pujar dalt, que el beduí es guanya la vida, i et puja, i a veure, jo de 4x4 no és que hagi fet massa, però allò és increïble com ho pugen. I tu puges amb un 4x4 que en diré la marca, perquè a més a tot diament només hi ha una marca, que és la Toyota. Són uns pick-ups Toyota antiquíssims, però que els tios els fan funcionar, i funcionen, i pugen, i quedes al·lucinat de com pugen pràcticament per la pedra, quasi gairebé per la paret pugen, i pugen fins dalt al poble de Shahara. Per tant, has d'anar amb un 4x4. Nosaltres des d'allí després vam baixar caminant, que és una caminada molt bonica, que vas baixant tota la muntanya fins a tornar al poble aquest del Rihadi a dormir baix a l'hotel.
Això, en quin lloc et quedaves a dormir? Ara has apuntat a l'hotel, però hi ha un tipus de fondes que s'anomenen fonducs, no?
Sí. Bueno,
ara, dir, això de fonduc?
Sí, però a mi em va quedar la sensació de que fonduc per ells és l'hotel.
Sí.
És a dir, tant se'n dona que sigui el Hilton com que sigui la Fonduc del Beduí, me sembla que tot no diuen Fonduc, i això és lloc d'hostatge o el que sigui. Nosaltres aquesta vegada, com que hi hem anat una mica organitzadets, perquè ens feia com una mica de mandra i no teníem massa temps per fer-ho, tot això dels hotels ho teníem més o menys solucionat. Però en aquest cas a Shahara sí que ens vam quedar el que diem-ne així, una Fonduc, no? Què és? Bueno, doncs una habitació, tens el matalàs a terra, un lavabo comunitari allí per tothom, amb ajupidor per anar a fer això, doncs, ajupidet, res de sentadet, i la dutxeta que, doncs, mira, doncs una mànega que et surt de dalt al sostre i et dutxes allí, no? És bonic, és curiós, està bé, no passa res per fer això, no? Ningú es mora.
Pel que fa al menjar, podríem destacar, dic, pastes, no? Sopes, truites, verdures i la beguda al te.
Sí, del qual res. El qual no pots trobar al país. Nosaltres el xofer que em portàvem, ell sabia on trobar-ne, però ha de ser com una mica amagadot. Vull dir, has d'anar com una mica amagat, i segons a quin lloc. Per exemple, a Aden, que és la capital del que va ser Yemen del Sud, a baix, allí se'n trobava una mica més, perquè aquella gent, a expenses de l'experiència que van tenir comunista, que ho liberalitzava tot una miqueta més, són una miqueta més lliures, estan... No tenen tantes coses com tenen al nord, no són tan tancats. Però per veure, doncs, aigua, tens alguna espècie de coles taronjades o coses d'aquestes. En algun lloc trobes Coca-Cola, Pepsi-Cola sí que en trobes, i te, el te, que pot ser o de sobre o si estàs al desert, un te beduí, que és el que a mi m'encanta, que és un,
és boníssim,
un te boníssim. Mm-hmm. Sí, 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 és, que fan amb herbes, no és te, no és com el te de sobre que estem acostumats, sí, 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 aquí, sí, sinó que és una altra herba que la bullen amb l'aigua, sempre et queda una mica de solatge dins el got, mm-hmm, però aquell te és boníssim.
I menjar?
No, menjar no tens massa problema, mm-hmm, i no... tens alguna cosa, a la costa tens peix, a dintre tens alguna cosa de carn, sí, corder, pollastre, una mica d'arròs, i, amb això tampoc no som gaire exigents i tampoc no vam demanar gran cosa. Si vols menjar bé, has d'anar a un hotel de luxe i anar al restaurant i llavors allí podràs menjar una mica com aquí. Si et quedes una mica dins de les seves, dels seus llocs, que és el que fèiem, doncs les coses bàsiques, no? Doncs una mica de corder, una mica d'arròs, i un pa, el pa que fan ells, que te'l fan allí al moment, que és boníssim, el pa àrab, a nosaltres ens encanta, i prou. Aleshores, algun dolços, però per exemple dolços no en vam trobar tants com per exemple a Jordània. A Jordània tenen una quantitat de dolços i en trobaves per tot arreu, aquí no en vam trobar tants de dolços.
Mm-hmm. Escolta, una altra cosa important ha de ser també imàcua, als mercats, no?
Sí, però jo he trobat mercats millors que...
Sí?
Sí. Jo personalment he trobat mercats millors que no pas els que hi ha allí. Allí tenen un mercat que és bastant grandet, que és el de Senar, sí, que sí, recorre totes les carrers antics, o molts dels carrers antics de la capital, i bé, doncs hi ha una miqueta lo típic. Però he trobat més abundó de coses en altres mercats de països similars o així, he trobat més abundó de
que
coses.
Què ens aconselles comprar? D'articles, d'objectes...
La veritat és que no massa cosa, aliament, eh? Mm-hmm. I una de les coses que ens havien dit és que, bueno, a veure, comprar records o comprar coses aliament era com una meta difícil, i certament ho és. No vam trobar així una abundor de coses per poder-ho fer així com al mercat d'Estambul, per exemple, pots trobar de tot i més. Allí, doncs, està com una meta més limitada la cosa. L'artesania que tenen ells és una artesania com una mica pobra. Ells eren molt forts artesanalment quan hi havia els jueus. El fer-los fora, la seva artesania va quedar en mans. És a dir, els van obligar a un jueu a ensenyar a 10 iemenís abans de marxar el seu ofici d'artesà, no? Per exemple, per gravar la plata o coses, sí, d'aquestes. Mm-hmm. Però això després ho han anat perdent perquè la gent era un altre tarannà, són d'una altra manera, no? I la seva artesania no és del tot... sempre trobaràs lo típic, no? Una reproducció de les cases de Xivam o alguna cosa d'aquestes, les canvies, que per això en trobes per tot arreu i tal, però coses així d'antiguetats, home, si busques coses antigues també trobes els utensilis, els propis de casa, els de la gent que fan a cada dia, també trobes, mm, coses d'aquestes, però vaja, no hi ha un abundor com podries trobar en altres mercats de països àrabs, no hi és.
Les temperatures altes en aquest temps, en aquesta època?
Mira, jo vaig passar-ho molt malament a la costa, o sí, a nivell de mar ho vaig passar molt, molt malament. Feia una calor, un cop de sol i una calor molt forta, però després que ja quan puges a 2.000 metres aleshores estàs bé. Estàs bé, tranquil·lament, no cal que portis pràcticament jaqueta ni res, pots anar a la nit amb cos de camisa, potser algun dia tindràs més fresqueta en aquesta alçada, però baix el que és el desert i a la costa apreta molt, eh?
També...
Tinguem en compte que és un meridià bastant baix ja, eh? I estem a sota d'Aràbia Saudí. Si Aràbia Saudí, la nostra imatge és que hi fa calor, i a més encara està sota d'Aràbia Saudí, no?
També hi ha període de pluges, no?
Sí, però em sembla que això són el... jo diria que són el març, mm-hmm, abril, maig o així.
Molt bé. Jordi Forester, vols incloure un comentari més sobre aquest viatge al Iemen?
No ho sé, a mi m'ha copsat molt veure aquella gent i entendre una miqueta més això que dèiem, l'altra cara de la moneda,
d'aquest xoc
de civilitzacions, no? I aquí estem a Occident i veiem una sèrie de coses i les donem com a certes, i allà ho tenen totalment girat i al revés. Allí, per exemple, vam estar al poble de Bin Laden, perquè saps, sí, que els avis de Bin Laden eren iemenís, mm-hmm, estan en un poble d'allí. Bé, ningú no et maltracta ni ningú no et diu res, però s'observa una mica el que és l'altre costat de la visió que tenim nosaltres aquí. Això per què ve i per què està influït? Jo diria que una de les qüestions és la religió, l'islamisme. Les religions aquestes que et mengen el coco i que sempre et dominen, jo crec que això és una cosa que fa mal a tothom, no? O sigui en un sentit o sigui en un altre. I que la gent veuen les coses d'aquesta manera. Per ells Bin Laden és com un déu, és l'home perfecte i té tot el dret i més a fer el que fa. I això a vegades t'ajuda a veure també que hi ha gent que pot pensar diferent, però no per pensar diferent són dolents. Senzillament tenen un altre punt de vista i prou.
Masteguen una planta, no? Es diu Cat.
Ui, això és... És que és increïble, però és que tothom mastega el cat. Nosaltres vam estar també a casa del xofer que ens portava, després ens va portar a casa seva a fer un superó i tot això, i fins i tot la seva mare, una dona de 57 anys, també al vespre allí.
Les dones també?
Quan tornava, sí, quan tornava el seu home. Les dones a casa, però, eh?
Sí, sí.
Les dones a casa.
Vas provar-la, tu, aquesta planta?
No, perquè sóc molt viciós i segur que si està bona llavors d'això, no. Però pel carrer, vull dir, tu vas a una botiga a comprar alguna cosa i et surt un fulano amb el... com se diu això? Com se diu, home? No em surt. La galta. Mm-hmm. Amb la galta inflada, plena de cat, i et parla amb allò plena de cat que fins i tot te fa com una mica de mania, no?
Sí.
I el tenen deformat, allò que es diu. Tenen la galta deformada de tot el dia d'estar amb el cat allí, pam, pam, remenant.
Jordi, doncs moltes gràcies per venir, per explicar-nos coses sobre aquest recent viatge teu o vostre, no? Al Yemen, i fins una altra, fins ben aviat.
Sempre que vulgueu.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
En primer lloc, s'ha de dir als amants de la música que la més coneguda de les músiques tradicionals portugueses no és especialment antiga. L'important de la seva forma prové de finals del segle XIX. I en segon lloc, s'ha d'afirmar que l'avantpassat més directe del fado és de raça negra, encara que no hagi arribat directament de l'Àfrica i passés a primer per Brasil. En totes les regions del continent americà, la població d'esclaus negres aportada a aquelles terres va originar diverses cultures afroamericanes, barreja de les tradicions del seu continent d'origen i de les influències del poble colonitzador, portuguesos, espanyols, anglesos, entre d'altres. En les cultures afroamericanes, la música presenta, per motius evidents, donada la situació dels esclaus, una importància essencial. L'ús de la llengua portuguesa i les influències de la música de Portugal portada al Brasil pels colonitzadors es van fusionar amb els ritmes africans, donant origen als segles XVII i XVIII a expressions musicals pròpies. Fou al segle XVII quan es va començar a parlar a Portugal de músiques brasileres, entre les que es trobava el lundum, un peculiar gènere similar a la balada, amb les lletres en portuguès i amb l'acompanyament d'una guitarra clàssica que es tocava amb una tècnica molt diferent a l'europea. A finals del segle XVIII van arribar a Portugal molts músics brasileres, causant una agradable sensació als salons de Lisboa amb aquest lundum de versos en portuguès i sonoritat negra. A principis del segle XIX, fugint de l'avenç de les tropes napoleòniques de Junot, la cort portuguesa, a instàncies d'Anglaterra, va marxar a Brasil, on va estar-hi més de 10 anys. Tornant a Portugal, un cop Napoleó fou vençut a Waterloo, aquesta dècada tindria conseqüències no sols polítiques, Brasil va fer-se independent, sinó també culturals. La cultura afro-brasilera va entrar a Portugal per dues vies, a través de l'aristocràcia, la qual havia pres contacte amb ella durant l'estada a l'altre costat de l'Atlàntic, i dels mariners que viatjaven des de Lisboa a Sant Salvador de Bahia o Rio de Janeiro. El lundum brasiler s'imposà ràpidament a la societat lisboeta, afavorint la nombrosa població negra de la capital portuguesa. La realitat de portuària és un altre factor a tenir en compte en l'evolució del lundum cap a la forma musical que amb el temps fou el fado. El port, amb el seu conglomerat de cultures, la vida nocturna, de bars i bordells, fou bressol de formes musicals específiques amb moltes influències, però amb una cosa en comú, l'importància de la forma de cantar. Fruit d'aquestes barreges i influències, el fado va néixer, doncs, als barris populars de Lisboa, cantat per la gent que hi vivia i freqüentava les tavernes. La burgesia portuguesa no dubtava en qualificar el fado de música de treballadors i prostitutes. Amb aquesta barreja de marginalitat i professionalitat, el fado va adquirir un llenguatge propi, una actitud provocadora, una forma inclús de vestir, pantalons de campana, jaqueta, barret mesantí i botes de tacó. Coincidint amb això, va arribar d'una capa social un reforç significatiu, l'aristocràcia i sobretot la seva part més reaccionària, socialment vençuda per l'ascens de la burgesia. L'aristocràcia va fer costat a la gent humil, amb un odi comú als nous rics de la capital. L'aristocràcia reclutava els seus amants entre les prostitutes que acompanyaven els fadistes a les baralles. Per la seva part, el fadista se sentia adulat per l'amistat de la noblesa decadent fidel als valors de l'antiga manera portuguesa. A principis del segle XX, amb el creixement de Lisboa, la industrialització i l'augment de la població treballadora als barris populars, el fado va aconseguir més adeptes i més intèrprets. Fou aleshores quan van sorgir els creadors. Després van començar a aparèixer els autors que crearen els nous models, gairebé designats amb el nom del seu autor, el fado Franklin, el fado Pedro Rodríguez, el fado Alberto, entre d'altres. Va haver-hi un fadista llegendari, ja desaparegut, que va crear un estil, va composar un clàssic, i ell, la seva cançó, serveixen per a resumir el fado, Alfredo Merceneiro i el seu fado. A casa de Mariquinhas, una comodora descripció i un trist adeu a un bordell. L'augment de públic i del nombre d'intèrprets va donar lloc a variacions i, sobretot, va deixar clar l'acompanyament del fado. Al principi, el fadista s'acompanyava amb una guitarra portuguesa, un instrument de 12 cordes originari d'Anglaterra. Amb el temps, el fadista va accentuar la seva figura popular i carismàtica, mentre que l'acompanyament va ser primer d'un músic i més tard de dos, amb la introducció de la guitarra clàssica que garantia el contrapunt rítmic amb una peculiar tècnica de les notes greus. La dictadura de Salazar no va perdonar aquesta música viciosa i sòrdida i estava preocupat per les lletres d'inspiració socialista i anarquista. Al mateix temps, es van obrir les primeres cases de fado, locals on es podia menjar i cantar fados en un ambient no ja de bohemi, sinó d'una naixent indústria de l'entreteniment. Per alguns, aquest fou la fi del fado com a expressió popular, adreçant-se a la tècnica, a la perfecció i als primers enregistraments de discos. L'esquerra política va tenir una complexa relació amb el fado. L'esquerra veia els poemes tan típics de folclore urbà tradicional com un himne a l'apatia davant l'opressió, un elogi a la misèria i un sermó de resignació al destí. En les cases de fados, les cases típiques, el fado va passar als anys 30, 40 i 50 del segle passat fins que la propaganda del règim de Salazar va descobrir que podia convertir-lo en un producte d'exportació, sobretot gràcies a un intèrpret d'excepció, Amàlia Rodríguez. Amb la proliferació del turisme i arribada en massa de turistes, els restaurants típics es transformaren en una mina d'or i va sorgir el que encara s'anomena el fado per a turistes. Però el públic jove es va apartar d'una fórmula que mai li ha resultat familiar i que té un greu problema. El fado s'escolta, però no es balla. El moment actual del fado està en crisi, falten nous intèrprets. En els barris antics, i sobretot el barri alt de Lisboa, sobreviu, però és una classe professional que té els seus codis, les dificultats, els seus problemes culturals i que constitueix l'únic teixit professional a Lisboa de músics que actuen en directe tots els dies. Els interessats al fado recomanem que vagin a la recerca d'enregistraments d'Amàlia Rodríguez, de Maria Teresa de Noronha, Lucília do Carmo, de Manuel de Almeida, Alfredo Merceneiro, de Fernando Mauricio o Carlos do Carmo.
Ai, que de tranças caídas, via tudo em cores garridas.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Ando Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Ando Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
No crec que Compay Segundo fes fados, però si s'ho hagués proposat, li haguessin sortit els fados molt bé, perquè Compay Segundo era un gran músic, compositor i cantant. Compay Segundo ja ha desaparegut amb Chan Chan. Truquem al Carlos Iaquinandi, president del Centre Llatinoamericà de Reus, perquè es parli de José Carlos Mariátegui, periodista marxista, va ser el primer pensador que es va interessar en construir un projecte polític des de la perspectiva i aspiracions d'obrers i camperols al Perú. Carlos, escolta, Mariátegui va ser un periodista compromès, la seva activitat va començar al diari peruà La Premsa, crec, va ser un periodista culte i informat, no?
La verdad que a mí me alegra que se redescubra la figura de Mariátegui, porque inclusive en América Latina es no digo olvidado totalmente, pero para la importancia que tuvo dentro del comienzo del siglo XX en los procesos sociales de América Latina y por los fundamentos que alcanzó a dejar, a pesar de haber fallecido a una edad absolutamente joven, 35 años tenía cuando murió, realmente creo que es significativo que podamos tener la posibilidad de recordar a Mariátegui. Mariátegui fue, como bien lo decías en la presentación, una figura fundamental dentro del pensamiento socialista en América Latina y vivió una época muy interesante en ese sentido. Fue contemporáneo de figuras como José Ingenieros o Manuel Ugarte, pensadores que soñaban con una unidad latinoamericana, y en el caso de Mariátegui con el factor importante de que comenzó a tener en cuenta la cuestión de la tierra y la cuestión indígena. Que es curioso que muchas de las cosas que se dicen hoy sobre el movimiento indígena y campesino en América Latina, en esta afortunada revitalización de los movimientos campesinos e indígenas, están escritos, están analizados por Mariátegui de una forma exhaustiva, amplia, y por tanto creo que es muy oportuno que tengamos la posibilidad, aunque sea brevemente, de recuperar esta figura que fue José Carlos Mariátegui.
Mm-hmm. El dictador del moment, el dictador que estava al Perú del moment, em sembla que és de Leguía, no? Li va pagar uns estudis per intentar suavitzar-lo, però no ho va aconseguir. Va estar a diferents ciutats d'Europa i es va interessar pel marxisme del moment.
Sí, él, luego de su paso por La Prensa, que es lo que mencionabas, y posteriormente por otros dos medios que fueron El Tiempo y creo que La Razón, sí. Después vino a Europa, pensando en que estoy en América Latina, vino a Europa y estuvo en Italia, allí se casó Y él en un breve escrito autobiográfico dice: residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas, porque las ideas que él ya tenía en el momento de iniciar el viaje aparentemente se consolidaron en Europa. Hay que pensar que coincidía con la reciente revolución bolchevique en lo que fue luego la Unión Soviética, y las ideas de izquierda y las ideas de emancipación de la clase obrera cruzaban de este a oeste y de sur a norte el continente europeo. Entonces, evidentemente, él no podía ser ajeno a eso. También él había estado vinculado a la reforma universitaria, ese es un dato que creo que es muy importante, uh-huh. Una reforma universitaria que tampoco es muy recordada o muy conocida fuera de América Latina, pero que significó un movimiento progresista en las principales universidades de toda América Latina. El estallido se produjo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, pero tuvo enorme repercusión en otros lugares de América. Y en ese movimiento progresista, con un fuerte contenido, por cierto, anticlerical, había participado también Mariátegui. Por tanto, tenía todo un fundamento, una base sobre la cual se sumó las experiencias que pudo tener en sus andanzas por Europa. Por eso es que al regreso a Perú regresa con bastante, a pesar de su juventud, regresa con bastante claridad y pasa a hacer cosas tan importantes como ser cofundador del Partido Socialista Peruano, que luego dio origen al Partido Comunista, previa a una militancia en el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria de Víctor Raúl Ayala de la Torre, que era un movimiento popular con el cual él finalmente rompe por disidencias y considerarlo que no abraza totalmente las ideas marxistas que él ya en ese momento tenía incorporadas absolutamente a su pensamiento y a su análisis político y social, porque en Europa también había tomado contacto con principales exponentes del marxismo revolucionario de entonces, como Lenin y Gramsci, ¿no?
Va publicar una revista també anomenada Amauta, no?
Amauta, sí.
I va publicar també, potser una de les obres també importants seva, Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana.
Sí, esa es la considerada por muchos como la obra cumbre, digamos, de la más importante. En esa obra precisamente hacía referencia cuando mencionaba su valoración del movimiento indígena. Tengo aquí delante mío el comienzo de los 7 ensayos, donde dice: todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este como problema económico-social son estériles ejercicios teóricos y a veces solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. Uh-huh. Él dice que la cuestión indígena arranca de la economía y dice que no habrá ninguna modificación hasta tanto no se cambie el régimen de propiedad de la tierra. Es curioso porque esto lo decía en los años 20 y pico, 24, 25, y con todo lo que ha pasado desde entonces, estamos casi a un siglo de eso, las tesis reivindicativas y emancipatorias, por ejemplo, del movimiento socialista boliviano, en este momento está basado en el mismo concepto, en recuperar la dignidad por parte del indígena y del campesino, y en de hecho fueron dueños de la tierra, pero nunca la pudieron ejercer, sino poder ejercer el derecho a la tierra. En cuanto a lo que mencionabas de la revista Amauta, al final él fue el que recibió en la historia el apodo de Amauta, que en quechua quiere decir maestro, y ese fue el nombre efectivamente de la publicación en la cual se difundieron en principio sus principales ideas en aquel momento, ¿no?
Uh-huh. Què més podem dir de Mariátegui? Va morir, com has dit abans, als 35 anys d'edat.
Sí, porque él había tenido una enfermedad en las piernas cuando tenía 8 o 9 años, que lo limitaron muchísimo. Después tuvo que estar en silla de ruedas, después sufrió la amputación de una pierna, tuvo muchos problemas físicos, a pesar de lo cual, fíjense que en aquella época toda la trayectoria que tuvo, inclusive su desplazamiento a Europa y todo eso, con esa carga de falta de salud, realmente lo configura desde el punto de vista del análisis de qué tipo de persona era, una persona con una fuerza interior muy grande que le hacía superar todos esos contratiempos. Entonces, es lamentable que a raíz precisamente de su débil salud muriera a los 35 años, porque creo que tenía mucho que escribir, mucho que pensar, mucho que reflexionar y mucho que aportar. Pero yo vuelvo a lo que dije al principio, me parece importante que se lo rescate, al menos en esta ocasión que estamos haciéndolo a través de la radio, porque en la propia América Latina no lo tienen con la presencia y el valor que debería tener sus escritos. Yo realmente, de vez en cuando, al tratar de analizar cosas que ocurren con el tema campesino en Perú, en Bolivia, en Ecuador, recurro a sus ensayos, a estos que mencionabas, de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y me encuentro sorprendentemente con cosas escritas, como digo, hace casi un siglo, pero que tienen una vigencia absoluta. Así que me parece encomiable que tengamos esta oportunidad de recordar y de analizar quién fue José Carlos Mariátegui, uno de los pensadores más importantes que tuvo el siglo XX en América Latina y que dejó fundamentos como para que ahora haya un punto de partida, que no haya de començar des de zero, perquè ell deixó moltes coses valioses escrites.
Carlos, doncs, moltes gràcies per aquesta aportació teva.
Vale, al contrari, moltes gràcies.
Fins una altra, gràcies.
Adeu.
Wish that you were here down amongst the dust. Need someone to help me. You need someone to trust. There's something in these tears turning me to rust. I need someone to help me. You need someone to touch. Give me one more try and I'll come flaking back to you. Wish that you were here. Wish that it was true. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. Bringing the light, the bright and the shining red direction, and then take me home again. When you think it's over, just when you think it's done, out of every doorway, you never see it come. I know the lines are showing, I can't keep them in. Like everybody's story, it's written on the skin. Give me one last try and I'll make it up to you. I wish that you were here. Wish that I was true. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. Bringing the light bright and shining red direction. Wish that you were here, down amongst my dust. Need someone to help me, you need someone to trust. There's something in these tears turning me to rust. Wish that you were here, wish that it was us. I can feel the stars shooting through my heart like rain.
Sí, una cançó d'avui que ha estat una bona forma de començar el programa, una cançó titulada Roost, de Echo and the Bunnymen, és una bona forma de dir adéu, de marxar. Esperem que s'ho hagueu passat bé, per la nostra part ha estat un gran plaer. I que tingueu un bon estiu. Adéu.